Nosaltres allotgem el fons Gabriel Ferrater i que en podem fer difusió, però la seva predisposició i voluntat d'organitzar activitats de promoció de la lectura és estupenda. I espero que continuïssin així i que s'amplifiqui el Servei Local de Català també. Ara el 17 de març celebrarem el Dia Mundial de la Poesia amb un recital que està fet per l'alumnat del Servei de Llengua Catalana, i això ho estem treballant així a poc a poquet.
Les Planes i la Floresta, un altre tema que ha sortit al plenari, reivindiquen aquesta nova biblioteca que s'ha aprovat. És necessari, Montse?
Doncs caldrà analitzar si és necessària o no. Aquesta és la qüestió. Jo el que sento és que el Servei de Biblioteques de Sant Cugat necessita d'un estudi ben acurat de quines són les necessitats reals i què podem arribar a assumir i en quin calendari per determinar si la Floresta de les Planes ha de tenir X metres o ha de tenir tants llibres o ha de tenir tant personal i on ha d'estar ubicada, per exemple. Clar, jo et diria a nivell personal i sense un criteri rigorós que posaria biblioteques a tot arreu, però això no és articulable. Els recursos econòmics s'han d'anar distribuint de forma raonada i la Floresta de les Planes estic convençuda que sortiria beneficiada de l'existència d'un nou equipament. No me'n queda cap dubte. Allà on aterra una biblioteca pública, la societat, sense que nosaltres hi fem ben res, queda modificada.
De fet, si no m'equivoco, els nuclis que tenen més de 5.000 habitants tenen aquest dret, per entendre's, de tenir un espai de biblioteca.
Sí,
no tu em corregiràs si no soc precisa.
Sí, no és ben bé això. És que les poblacions de més de 5.000 habitants estan obligades a oferir un servei de biblioteca. Aquí estem parlant d'una població de gairebé 100.000 habitants que caldria que tingués una central no en les condicions en la que està, les dues de proximitat que ja existeixen, Mirassol i Volpelleres, una tercera que és Vall d'Oreix, i caldria, no dic que no, caldria analitzar Floresta de les Planes per saber si en aquest espai, a nivell de població, perquè ha crescut tant, en toca una altra, diguem-ho així. Però és una anàlisi que s'ha de fer.
Montse Collazos, se'ns acaba el temps, ens queden temes per parlar, per tant ens emplacem a tornar-te a convidar al Faves Comptades. Estarem encantats de tenir-te, perquè hi ha teca sobre la taula per seguir abordant. Moltíssimes gràcies, felicitats per aquest primer any al capdavant de les biblioteques i ens anem retrobant, Montse, moltes gràcies.
Moltes bon gràcies dia. A vosaltres per convidar-me.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. La festa de Carnaval arriba a Sant Cugat amb més d'una vintena d'activitats entre el 27 de febrer i el 5 de març. El Ball dels Estirats i la Presa de Poder donaran el tret de sortida a la festivitat, en la qual el gall n'és el rei. El plat fort, però, no arribarà fins al dissabte amb el multitudinari Ball de Gitanes, pel qual, enguany, s'ha hagut de limitar les places a la capacitat de la plaça d'Octavià. Així, en total hi participaran 768 persones dividides en dos torns. Es tracta d'una tradició que Sant Cugat va recuperar el 1976 i que cada any té més popularitat. Sant Cugat celebra Carnaval amb un seguit d'activitats i propostes que s'allargaran fins al 5 de març. El tret de sortida tindrà lloc a la plaça de Sant Pere amb la presentació del programa a càrrec de la Isabel de Sant Cugat. Tot seguit, a 8:15 del vespre, el cos de dansa de l'Esbar Sant Cugat i el grup Mediterrània agafaran el protagonisme amb el Ball dels Estirats. La crida del gall, la processó cap a l'Ajuntament i la presa de poder acompanyada de botifarra i cava acabaran de completar el primer dia de gresca i xerinola. Als anys 90, el Carnaval a Sant Cugat es limitava a una xocolatada i a un espectacle d'animació infantil. La falta d'activitats per a joves i adults va animar un grup de santcugatencs l'any 2022 a fundar la promotora de festes locals, una entitat que, a banda de revifar aquesta festivitat de forma totalment voluntària, també va recuperar el seguici de Festa Major i va engegar el projecte Contes de Sant Cugat, entre d'altres iniciatives. A mesura que el carnaval creixia, es van començar a necessitar més mans, de manera que es va fer una crida per captar més voluntaris i es va formar la Comissió de Carnaval i del Gall amb participants de diverses entitats locals. Això va permetre ampliar l'organització i consolidar la festa tal com es coneix avui. La celebració de Carnaval a Sant Cugat comença avui dijous amb el Ball dels Estirats i la Baixada del Gall del Campanar. Un any més els barris se sumen a aquesta celebració amb les seves festes, que tindran lloc entre aquest divendres i diumenge. L'Associació de Famílies de l'Institut Escola Catalunya ha presentat una instància a l'Ajuntament de Sant Cugat exigint l'execució immediata del carril bici que connecta Magener amb el casal de Mirasol. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Avui parlarem, compararem, debatrem sobre quina és la millor hora del dia per practicar sexe. Segons els experts, però també segons l'opinió popular dels santcugatencs i de les santcugatenques. Per això avui ens acompanya la Ruth Canals, que és psicòloga i sexòloga del programa, per ajudar-nos a trobar la resposta correcta, però si n'hi ha, eh? Tampoc no ens hem plantejat si hi ha d'haver una hora exacta. Ruth, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta setmana has sortit al carrer per preguntar als santcugatencs i santcugatenques què en pensen d'això i si hi ha realment una hora perfecta per practicar sexe. T'ha sorprès el que t'han comentat o no?
No, ha sigut bastant coherent amb el que a vegades em trobo a consulta quan venen parelles i no es posen d'acord, que dius. Així que, saps? Vull dir, un pel matí, l'altre per la nit, dius, ara com encaixem això, no? Vull dir, no, bastanta varietat i bueno, això ara ho explicarem i no sé si passarem al tall.
Sí? Ara podem escoltar el que heu recollit i així ens farem una idea, després comentem.
Qualsevol. Quan toca, toca.
Jo crec que al matí. Estic molt fresc, tinc molt energia.
No hi ha problema, estàs jubilat. No tinc cap feina.
Té temps, tot el temps del món.
Jo me'l busco.
Qualsevol hora. perquè has de decidir una concreta. Quan et vingui de gust, endavant. Cap problema.
A la tarda, sempre. Sí, sí, sí. A la tarda i que no faci molta calor.
O pel matí, quan tornes a festa. Són les millors hores pel meu costum. I si no, doncs qualsevol tarda que estigues a casa amb la parella.
Vaja, per tots els gustos, eh?
Sí, és molt difícil fer una teoria científica clar. Amb els santcugatencs i santcugatenques, molt variats.
El que passa és que jo et diria, tots tenen raó. Uh-huh. Tots tenen raó, a part perquè cadascú té la seva opinió, perquè hi ha una explicació, uh-huh. no?
Sí, sí.
El senyor que deia que estava jubilat i que jo ja tinc tot el temps del món, i és el mateix que deien algunes altres persones quan contestaven uh-huh. que quan arriba el moment, no? Uh-huh. Quan sorgeix...
Totalment, és que és això, no? Quan els hi feia amb la pregunta, la resposta era molt variada, tampoc podíem, no sé, com...
Precisar
res, no.
Clar, i el jove que et contesta que a primera hora del matí perquè se sent amb energia fresca i tal, també, no? És raonable.
Jo els hi deia, us haig de fer una pregunta, i em deien, sobre què? I jo, sobre sexe. Llavors la gent ja tremolava una mica, reien, alguns marxaven, no? Però, bueno, era això, no? Quan els hi preguntava, us haig de fer una pregunta sobre sexe, i em deien, ai, però a veure si no sabré la resposta, em deien. I jo els deia, tranquils, perquè no hi ha resposta exacta ni correcta. Al final és la resposta que cadascú cregui, no? I senti. I llavors ja s'animaven una mica més, no? No era un correcto, incorrecto, saps?
Clar. Analitzem una miqueta aquest tema. Mm-hmm. Científicament, es pot parlar que hi hagi una hora més convenient per practicar sexe mm-hmm. o no?
Mira, vaig estar rebuscant, val? I vaig trobar una investigació que s'havia fet a la Universitat de Varsovia que asseguraven que el cronotipus i el temps per al sexe són factors importants en aquest grau de satisfacció sexual. Mm. El cronotipus de cadascú va associat als ritmes circadians, els quals corresponen a determinades oscil·lacions i ritmes biològics que fan que repeteixin doncs, durant aquestes 24 hores, no? Llavors, de què s'encarreguen, no, els ritmes circadians? Doncs de regular-nos la vigília, la son, la temperatura corporal, val? Llavors, el que és important d'aquesta investigació és fer una reflexió de si anem alineats, no, amb aquests ritmes circadians. És a dir, quan se'n va la llum, quan estem descansats, no? Una mica veure si la vida ens permet adaptar-nos a aquests ritmes que portem biològicament, no?
Clar,
de manera interna.
Clar, però és que la pregunta ara és si precisament aquests ritmes circadians que comentes van en consonància, en coherència amb els ritmes de vida que portem o amb el que socialment està establert. Mm-hmm. O sigui, hi ha encaix?
Mira, els ritmes circadians, no, el que ens diria és que quan se'n va la llum, quan acaba el dia, quan, no, quan es fa de nit i ja hem fet tot el que havíem de fer i el nostre cos necessita aquest espai per regenerar, per descansar, és un moment que no és el més eròtic ni el més adequat per tenir sexe, perquè el sexe requereix de consciència, d'energia, no? Uh-huh. Llavors, no, perquè, per exemple, les pel·lícules, no? O el que tenim molt associat és anirem a fer un sopar romàntic,
correcte,
no? O quan ens trobem a la nit després de treballar tot el dia i serà el nostre moment de retrobar-nos, doncs tindrem l'oportunitat de tenir sexe, doncs potser allà el nostre ritme circadià ens està dient no, que ara el que toca és descansar, no? Llavors, no és el moment més eròtic per la nit.
Tot i que la majoria ho associem així, no?
Sí, perquè el nostre ritme frenètic també és al matí ens aixequem, corre els nens cap a l'escola o a treballar, o, no? O sigui, no tothom es posa el despertador abans, no? Per tenir relacions. Mm.
Però ara tu quan feia referència a les mm-hmm. pel·lícules o bé veus aquestes relacions o per la nit, com ara mm-hmm. comentaves, mm-hmm. o bé al matí.
Sí, a les pel·lícules també surt, no? Pel matí,
sí,
alguna vegada.
Sí, a primera hora.
Pel matí seria un bon moment, i ja entrem en el que et volia parlar també, la diferència entre homes i dones. Mm-hmm. El matí seria un molt bon moment, sobretot pels homes. És quan tenen la testosterona més alta, que és l'hormona sexual. A consulta, a vegades, no? Si ve algun home amb disfunció erèctil, i és esportista, li recomanem que l'esport el deixi més per la tarda que no al matí, perquè quan fan esport tota aquesta testosterona l'alliberen. Llavors ja no queda gaire testosterona pel sexe. Ah. Llavors diem, feu esport a la tarda i sexe al matí, val? Que és quan tenen la testosterona elevada. Llavors, sí, amb els homes, doncs, l'adequat és més al matí, i les dones, doncs, és que hi ha molts factors per les dones, a nivell hormonal, som més complexes en aquest sentit.
Sí, hem de veure una mica tot el context, no?
Sí.
A veure què és el que ens permet. I ara sembla que estiguem fent com una mena de calendari,
sí.
No?
Que la gent, no? S'ho posi a l'agenda.
Jo ara m'estic plantejant si les mateixes preguntes que tu els has fet a aquestes persones al carrer, els hi fas una segona... els hi planteges una segona qüestió en funció de si és dies de cada dia o cap de setmana...
Mm-hmm.
Tu creus que canviaria, per exemple, la...
Sí, 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 totalment. O sigui, al cap de setmana estem més alliberats de lo que són les obligacions, que és, no, el que ens fa anar en contra del ritme circadià, no? Normalment, a no ser que treballis de nit, bueno, no sé, normalment no. Llavors, sí, sí, crec que la resposta seria diferent, perquè al cap de setmana tenim més temps per nosaltres, per escoltar-nos, per sentir-nos, tot i que haig de dir que cada vegada la gent està més ocupada, més estressada i menys connectada amb el seu cos per poder com identificar, no, aquestes sensacions de quan és el millor moment per tenir una relació sexual satisfactòria.
Doncs sí, ara, sí, pel que deies, amb aquesta diferència de les preferències que tenim dones i homes... se'm passa pel cap que és tot un èxit que arribi el moment que puguis tenir una relació satisfactòria, que sigui satisfactòria pels dos.
Sí, sí, que quadri, no? Que encaixi, clar. No? Per això, no, en altres vegades, no, aquí en el programa hem parlat del tema de que el sexe no s'ha de fitxar, no? Que és una cosa que no és important, que quadrem els dos sempre, que ho fem tres cops o quatre a la setmana o al mes, sinó... que ha de ser un moment sentit i molt volgut perquè sigui satisfactori.
Clar.
Val? No, no com una obligació, un xec més, no, del nostre dia.
Jo crec que hauríem de fer... segurament, eh? Segurament per mi ara estic posant-me en la pell dels encastats. Jo em quedaria amb la resposta de quan sorgeix.
Sí. No? A mi m'encanta la del jubilat. Perquè té tot el temps per deixar-se sentir...
Perquè quan sorgeix vol dir que les dues parts hi estan d'acord,
sí,
no? Vull dir, les dues parts ho volen.
Hi ha una connexió amb l'altra, que és lo necessari perquè el sexe sigui, doncs, això, connectat, plaent, satisfactori, totalment.
I després faria la prova del cotó, que és, després d'un mes, una setmana o d'un període de temps, en què tu hagis anat notant els moments en què ha sorgit aquesta necessitat espontàniament...
Et fas un accent.
Llavors, no, però sí que serviria per, com a mínim, saber en quin moment del dia...
Sí.
És quan...
Per conèixer-te.
Exactament.
Per conèixer-te.
Exactament.
Per estar alineat una mica.
La teva fotografia, no? Sobre l'aleshores.
El teu disseny sexual. Clar. Sí, sí.
Sense haver de plantejar-t'ho. Vull dir, no és que em plantegi que és millor al matí, a la nit, a la tarda...
No.
No, no. Jo comprovaré, en funció de quan han sorgit aquestes ocasions...
Clar. I això és el bonic, vull dir que cadascú, no, és una...
Mira,
persona especial.
Mira, pot ser un exercici per fer.
Totalment. Bueno, a teràpia també, quan a vegades ve gent amb el desig sexual o la libido, no, en si baixeta, fem un diagnòstic una mica també de en quins moments se sent més obert a tenir sexe, no, i es fan aquests diaris personals, no, perquè la gent tingui més consciència corporal.
Pot semblar una tonteria, però no ho és.
No ho és, acabes de donar el clau del que fem a vegades a teràpia. Sí,
parlem,
sí,
de l'edat, que no hem fet referència encara.
Bueno, l'edat, segons estudis, no? Alguns estudis també de neurociència circadiana i tal que he trobat, bueno, fa una mica el que ens podem imaginar, no? La vintena, doncs qualsevol moment és bo perquè el desig està més latent, les hormones estan, no, a tope, el nostre cos està preparadíssim per al que vulguis, no? Llavors tota aquesta energia, per això diuen que augmenta més després de dinar, després de la migdiada, quan han descansat. També perquè la gent jove necessiten com dormir més, no? O sigui, el dia s'allarga, diguem que poden estar després fins les dues de la matinada. Exacte. Llavors, la migdiada és una bona hora perquè han descansat de l'esforç que han fet de matinar, i llavors el sexe és un bon moment després de la migdiada pels de 20 cap amunt. Als 30, al matí, la llum solar, doncs és el que he explicat abans, que eleva els nivells de testosterona, sobretot en els homes, i de la trentena o així, doncs és un bon moment. I després de 40 anys cap amunt he vist que posaven doncs, que cap a les 10 de la nit per ajudar-nos a descansar. O sigui, saps, a la nit, sí, perquè allibera oxitocina, ens ajuda a agafar la son. Hi ha molta gent que gaudeix de les relacions sexuals com un antídot per anar a dormir.
En comptes de la pastilleta...
I no cal, amb companyia, vull dir, és com perfecte tu sol i a descansar. Et quedes alliberat i deixes una oxitocina i és fantàstic, sí, sí.
No sé si els estudis coincideixen, tu que hi has mirat i rebuscat i remirat els diferents estudis que parlen sobre el tema després d'escoltar el que opinava la gent, que jo crec que podríem estar fent enquestes i no trobaríem una resposta.
Bueno, potser n'hauríem de fer moltes, no? Perquè fos algú valid. X homes, X edat, no? Hauríem de... De preguntar-ho a moltíssima gent.
En què ens quedem després de tot això, Ruth?
Ens quedem en el que hem comentat, de la importància que cadascú descobreix, que es descobreixi el seu cos, el seu desig, el que li vingui en gust, no forçar mai una situació, no forçar mai, evidentment, a que l'altre s'adapti al nostre horari, sinó anar encaixant. I això, el sexe és alliberació, el sexe és gaudir i no cal tampoc que hi posem una hora, sinó quan nosaltres ho sentim. Em quedo amb això.
Quan vingui de gust. I si us ve de gust, precisament, recorda'ns una mica on et poden trobar, Ruth.
Sí, doncs a la meva web, ruthcanals.com, per Instagram, @canals_psico, o per WhatsApp al meu telèfon, al 671-57-033.
Podem avançar la pròxima sessió que tractarem?
Sí. A més, em fa molta il·lusió.
Sí?
Sí. Per la pròxima sessió tindrem un convidat molt especial, que és el Diego Redolar. Ell és neurocientífic i és d'aquí, de Sant Cugat. Ha escrit un llibre fa poquet, que es diu La mujer ciega que podía ver con la lengua. I, bueno... Hem decidit que podia estar bé convidar-lo perquè ens faci com una mena de check de totes les cosetes que hem anat parlant aquesta temporada a nivell de sexual, perquè ell, d'una manera molt científica, ens pugui anar donant el seu argument per entendre'ns millor.
Doncs estarem preparats. Ruth, sí. Moltíssimes gràcies.
A
que
tu.
Vagi molt
gràcies.
Bé.
Adéu.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
No. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Quan pensem en un espectacle, segurament una de les primeres coses que se'ns passen pel cap són els protagonistes, la història, el que envolta els artistes, però avui anirem una mica més enllà. Avui coneixerem com funciona una de les parts més importants i imprescindibles, podríem dir, de tot aquest entramat, com és la contractació artística. Ara ho entendreu de seguida, perquè ens acompanya la Maria Farriol, que és la directora del Teatre Auditori. Maria,
hola,
molt bon dia.
Bon dia.
Que ve acompanyada del Jaume Huguet, que és tècnic de contractació. Jaume, bon dia.
Bon dia.
I el Fran Laera, que és adjunt de programació. Molt bon dia, Fran.
Hola, bon dia.
Maria, cal que expliquem quina relació hi ha entre el Jaume, el Frank, la funció que fan ells dos, quan parlem, per exemple, de la contractació artística. Quina és la relació, quina és l'explicació que hem de...
A veure, perquè situem... Hola, bon dia, ja ho he dit. Perquè situem una mica les feines que fan el Fran i el Jaume. Partim de la base que dissenyem una programació. Dissenyem, per exemple, ara ja estem dissenyant i tancant la programació de la nova temporada. La nova temporada vol dir setembre-desembre. O sigui, estem ja programant el Nadal del 2025-2026. Estem dissenyant una programació, aquesta programació es dissenya amb el cap de programació, i aquí el Fran ja entraria, perquè és l'adjunt al cap de programació. Dissenyem aquesta programació, vol dir que decidim aproximadament entre 30 i 40 espectacles per temporada. Dins de la temporada estable tenim dues parts de... diguéssim, de 5 mesos i després 5 mesos més. Aquestes dues parts farien tot una temporada que aniria de setembre a juny, com l'escolar. Això equival a uns 40 espectacles cada mitja temporada. Quan dissenyem aquesta temporada d'espectacles, tenim en compte, bàsicament, dues coses. Una és el rider, la fitxa tècnica. L'altra cosa és saber que artísticament ens interessa, i les dates. I, finalment, el preu. Amb aquests quatre elements... Per anar molt ràpid, em salto aquesta part perquè no és la que parlem avui. Tenim dissenyada tota la contractació. Un cop tenim dissenyada la contractació, que ja sabem que ens quadra per horaris, que ens quadra artísticament, que ens quadra a nivell de catxet o a nivell de preu, un cop ho tenim, passem a la contractació. Tots aquests espectacles s'han de contractar. És molt important tenir-los absolutament ben contractats, legalment contractats, per després posar a la venda les entrades. Contractar aquests espectacles vol dir que el Fran, que té tota la relació d'aquests espectacles, es posa en contacte amb el Jaume i entre els dos decideixen el tipus de contracte, les clàusules de cada un dels contractes i parlar, evidentment, amb el mànager, amb la companyia o amb la persona que ens ha donat la informació d'aquest espectacle per fer ja el contracte i tenir-lo tancat. I aquí és on ells dos entren a treballar aquests 40 contractes que els hem de tenir molt ben lligats abans de començar l'exhibició de cada un d'ells. Sí?
Doncs aquí hi ha punt de partida per als dos convidats que ens acompanyen, pel Jaume i pel Frank. Com continua tot aquest procés un cop ja s'ha definit, s'ha dissenyat aquesta programació i entra ja, comença el procés d'aquesta contractació artística? Quin és el següent pas?
Doncs el següent pas, com bé ha explicat la Maria, nosaltres ens relacionem amb les companyies, llavors hem de començar les converses de relació amb aquestes companyies per demanar una sèrie de documents que ens obliga la llei de transparència pública per fer aquesta contractació. Nosaltres parlem amb les companyies i demanem doncs, una sèrie de documents, que en aquest cas, per ser més tècnics, són 16 documents que hem de demanar a les companyies per poder fer conformar aquesta contractació artística, i una vegada que tenim aquests documents, comencem l'aprovació d'aquest expedient, d'aquesta contractació, que és aquí on entra el Jaume també a fer aquesta part d'informe jurídic i aquesta següent part també de la resolució de presidència, on entra tot aquest circuit de signatures per part de l'Ajuntament per poder aprovar aquesta contractació artística amb aquesta companyia concreta. O sigui, és més llarg del que creiem.
M'estàs veient la cara.
Clar, és una mica sembla més complicat.
És que
no?
Jo ara m'estic posant en la vostra pell i m'estic imaginant que un espectacle que cau per la circumstància que sigui, o sigui, un pla que cau, que es ve avall, que s'ha de tornar a començar i que s'ha de tornar a refer tot això.
Hem de tornar a començar, és a dir, clar, evidentment, sí, són aquestes coses que és veritat que ens obliga la llei de transparència pública a poder contractar d'aquesta manera. Llavors, sí que és veritat que nosaltres ja tenim aquests documents, quan tenim aquests 16 documents, iniciem aquesta aprovació, i a vegades hem de parlar amb les companyies perquè els documents no són els que necessitem i hem d'ajustar una mica hem de precisar una mica el document perquè a vegades no és el que toca, llavors és més complicat del que sembla.
I normalment acostuma a ser ràpid i fàcil? És a dir, les poques vegades que us falten coses, o és la majoria de vegades?
És complicat perquè les companyies no estan acostumades potser a treballar amb aquestes premisses.
Tant requeriments.
No? Clar, no, són requeriments que potser no són els habituals per les companyies, però sí que és veritat que ja comencen a acostumar-se a treballar d'aquesta forma i a relacionar-se amb l'administració d'aquesta forma.
Jaume, aquí entres tu. No,
que ens trobàvem que entenem que és per fruit de la naturalesa del propi sector, que malauradament molts cops ha estat precaritzat en quant a condicions i tot això, però sí que des del Teatre Auditori, junt amb altres teatres i institucions similars del país, s'està impulsant per tal de garantir que les coses es facin bé i que no existeixi aquesta precarietat. Per tant, sense entrar en el detall de tota la documentació que es demana, però evidentment al cap i a la fi nosaltres estem pagant, ja entrarem en quan és taquillatge, els contractes o a caixet, però nosaltres estem utilitzant recursos públics i per tant la llei de contractació ens obliga a tindre tot un seguit de garanties. Per posar un exemple, nosaltres hem de pagar, paguem un caixet, però ens hem d'assegurar que aquesta persona, aquesta CL, aquesta fundació, aquesta associació està al corrent de pagament amb Hisenda, per exemple.
Mare meva.
No se sap, això, que tot això no se sap, i és una feinada que els hi treu moltíssimes hores de la seva jornada, diguéssim, no?
Home, i m'ho imagino. El que em plantejo és si la gestió que es fa és la mateixa quan és, per exemple, un espectacle internacional. Les exigències són les mateixes, però les complicacions són més?
Potser sí, perquè aquestes companyies han de poder contractar una agència intermediària per treballar amb nosaltres, perquè és veritat que pel tipus de contractació nosaltres necessitem un tipus de document que potser no podem aconseguir d'aquestes companyies internacionals, llavors han de posar una agència intermediària per poder fer aquesta gestió amb nosaltres.
No, que molts cops ens trobem això, la diversitat, perquè clar, nosaltres estem contractant directament amb alguns artistes que poden ser autònoms, però també estem contractant amb diferents persones jurídiques. Clar, no és el mateix la infraestructura que pugui tindre una SL, una societat limitada una mica potent, a vegades contractem amb fundacions, amb associacions, clar, ens hem d'adaptar com sigui perquè puguem contractar-ho correctament i alhora pugir el taló quan toca.
I en el cas de despeses de viatges, allotjaments, càtering i tot això, es contempla de la mateixa manera tant si és un espectacle o un artista internacional com de casa?
A veure, qui vol?
Bueno, ja a nivell organitzatiu i intern es procura que tot vagi dins d'un mateix caixet. És a dir, hi ha el caixet, disculpeu, és el preu que, diguéssim, el Teatre Auditori paga, i allà ja va tot inclòs, perquè això també ens permet ser molt més àgils amb la gestió.
Sí, normalment, per norma general, per exemple, nosaltres no paguem càterings, per exemple, no? Per norma general no en paguem, hi ha de ser la mateixa companyia qui es pagui el seu càtering. Hi ha algunes cosetes d'aquestes que intentem ser sempre molt... Els hotels, depèn, quan es tracta d'un hotel d'una companyia internacional, pactem amb la companyia qui es fa càrrec d'aquest hotel, no? A vegades ens en fem càrrec nosaltres, a vegades se'n fa càrrec la mateixa companyia. Tot això forma part una mica de la negociació. És a dir, quan el Fran agafa el contracte, no només demana aquests 16 documents, que això ho podria demanar qualsevol persona, en el sentit de que és demanar uns documents i que te'ls donguin, sinó que també és acabar de tancar la negociació moltes vegades amb si el càtering, que en aquest cas nosaltres no en donem mai, ens els demanen, poder-li dir, que el Fran pugui dir, no, és que nosaltres per norma no paguem càterings, però tu ara imagina't, ara per posar una anècdota, un càtering pot ser 4 plàtanos i uns cacauets, i un altre càtering pot ser, depèn de l'artista, et demana no sé què posat amb unes estovalletes de color lila amb unes puntes blanques. Llavors, clar, entrar al món dels càterings a vegades és complicat. Llavors, el Fran no només demana aquests 16 documents, no? Potser el Jaume sí que faria la part més jurídica i aquí ja no negocia tant, però en canvi el Fran sí que ha de negociar una mica si paguem càtering o no paguem càtering, que en aquest cas queda clar, o si l'hotel el paguem o no el paguem, perquè a vegades, per exemple, l'hotel no vol anar al d'aquí Sant Cugat i potser vol anar al de Barcelona. És a dir, un cop tu contractes, també has d'anar afinant totes aquestes cosetes, perquè si tu pagues un hotel amb una companyia, m'ho invento, o no m'ho invento, és igual, un exemple, amb una companyia de dansa que venen 15 persones, aquell hotel a una nit o a dues nits per 15 persones et pujarà moltíssim el pressupost que tu tenies previst per aquella actuació. Si tu l'hotel no l'inclous, aquí igual estem parlant de 2 o 3.000 euros... No? Que
hem d'ajustar molt les condicions amb les companyies, però sempre intentem que les companyies estiguin molt a gust al teatre auditori i que sigui un espai també on vinguin amb moltes ganes a treballar i que vulguin repetir també l'experiència de poder estar amb nosaltres a la programació.
Però la gràcia, una mica, si es pot dir gràcia, és això, no? Saber tancar un contracte amb totes aquestes condicions, que el Teatre Auditori ens surti beneficiat, evidentment, i, per tant, tots els nostres espectadors, però que la companyia, el que deia el Fran, pugui sentir-se superagust...
I satisfeta, no?
I satisfeta, no?
Del tracte rebut.
Que és el més important.
Que és el més important, i que, a més, tenim la sort de que hi ha, tenim moltíssims mails que ens diuen hem estat superagust, ha sigut meravellós, ens heu tractat superbé, que, a més, jo, evidentment, els faig extensius a tot l'equip, no?
I escolta una cosa, imagino que serà el Frank que ens, o la Maria. Com es decideix el pressupost que es destina a cada producció?
Ui, com es decideix el pressupost que es destina a cada producció? És que té a veure amb el catxet, és a dir, hi han diverses fórmules. Tu pots pagar una orquestra, i aquesta orquestra, imagina't que et val, ens ho inventem, anem a posar una xifra, 10.000 euros. Tu pots pagar una orquestra a 10.000 euros o pots dir, mira, jo et pago aquests 10.000 euros i tu, tot el que es recaudi amb el taquillatge va pel teatre. Tu has pagat en aquesta orquestra 10.000 euros i tot el taquillatge... Estic posant números inventats,
Sí.
Poso 10.000 euros i tot el taquillatge se'l queda al teatre. Això és una opció. Una altra opció, anar a mitges amb el catxet, diguéssim, i amb el taquillatge se'l queda l'orquestra. M'ho invento. O sigui, hi ha mil fórmules de contractació que ens permeten que el nostre pressupost que tenim per aquella temporada ens quedi quadrat. Sí? M'estic explicant?
Sí, sí.
Però...
I amb aquesta partida, nosaltres després fem uns supòsits. Amb aquesta partida, nosaltres veiem també una mica l'aforament, fem un balanç del públic que nosaltres podem arribar a tenir amb aquesta companyia, amb aquesta proposta, i també adaptem una mica els preus a la situació, no?, i al tipus de gènere d'espectacle que nosaltres tindrem al Teatre Auditori. Llavors, amb aquests catxets, aquestes fórmules que diu la Maria, nosaltres ens ajustem a la situació, no? Si pot ser a catxets, si ha de ser a taquillatge... A veure com podem arribar a fer-lo, no?, a tenir-ho.
Perquè tota la despesa que nosaltres fem a l'hora de contractar espectacles sigui equilibrada amb el que entrem amb taquillatge. Equilibrada. Què vol dir? Que potser en un espectacle perdem diners, però potser en un altre en guanyem. I llavors un ja queda compensat amb un altre. Al final ha de ser un balanç equilibrat al final de la temporada. Tu, potser, contractes una cosa que et costa molts diners, però que, en canvi, no omples 920 butaques i, potser, ja hauràs perdut diners. Però, en canvi, amb altres, aquell catxet que tu hauràs pagat per aquell espectacle haurà sigut relativament baix i, com que has omplert 920 butaques, allà has guanyat diners. I, per tant, un et compensarà l'altre. És sempre un tema d'equilibri en aquest sentit. Per tant, no és que cada producció tingui uns diners, no. No és que digui, no, és que jo només em puc gastar 15.000 euros per cada producció, no. És que hi ha produccions que en valen 2, hi ha produccions que valen 15 i altres que en valen 40. Busquem quina fórmula ens permeti que al final hi hagi aquest equilibri de despesa i de guanys, sí?
Hi hauria un altre element, que és quan hi ha subvencions de per mig. Imagino que això és un element que, bueno, que s'ha d'ajustar a l'hora de la contractació, no?
Sí, però, a veure, entren, diguéssim, que les subvencions que ens entren, que puguin ser de la Generalitat o que puguin ser de la Diputació, diguéssim, ens entren i, evidentment, aquests diners els fem servir a l'hora de programar. Però si et refereixes més a que hi hagin espectacles concrets subvencionats,
també,
que em sembla que la pregunta anava per aquí, és complicat. Ara el Fran n'ha fet un amb el Nuixo, que el pots explicar, per exemple.
Sí.
que en aquest cas sí, que alguna vegada...
Hi ha projectes de col·laboració. Nosaltres tenim projectes de col·laboració. Subvencions, com tu ens dius, això entra directament al pressupost general del Teatre Auditori. Després hi ha projectes concrets, per exemple, jo treballo amb la xarxa transversal, que treballa en un projecte de circ que es diu Eco, i amb aquest projecte nosaltres podrem portar un espectacle de circ al Teatre Auditori amb una part del catxet subvencionada. Això sí. Val. Però sí que és veritat que tota la part aquesta de subvencions generals, com comentava la Maria, entra directa a la línia genèrica del Teatre Auditori. Amb això després es fa un repartiment entre les partides, no? Una d'aquestes partides és la de programació artística.
Ens hem ficat de ple darrere el taló a la fundària del funcionament del Teatre Auditori. I com que no tenim temps, avui haurem de fer una segona part. Per tant, ara, com diria aquell, fem un intermedi, fem una mitja part i continuarem parlant, perquè és un tema realment complex però interessant, que la gent pugui conèixer, que la gent pugui entendre, perquè doncs, hi ha tot un equip al darrere del Teatre Auditori. I per tant, a la Maria Farriol, que ja ha vingut moltes altres vegades, li demanàvem de conèixer doncs, altres perfils, com el del Jaume, com el del Frank, perquè ens expliquessin doncs, com funciona el teatre per dins. Esteu convocats per una segona sessió?
Sí, al sí, març,
perfecte.
No?
Sí. Continuarem parlant i ampliant tota aquesta informació, d'acord?
Quan vulgueu.
Gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Com parlàvem ara fa un mes, els pròxims 28 i 29 de març tindrà lloc a Sant Cugat el Train to Scaville, un festival de música jamaicana fundacional amb tres llegendes de la música jamaicana, cinc artistes internacionals i quatre bandes de ska i reggae de primer nivell nacional. Aquest festival s'havia de fer al parc de Ramon Barnils de Sant Cugat, però aquesta setmana hem sabut i hem rebut una sorpresa, una notícia que ens ha sorprès realment, perquè al final doncs, hi ha canvi d'ubicació. No es podrà fer el Ramon Barnils. Ricky Anderson...
Efectivament, la pressió veïnal sembla que aquest poble té més poder que les entitats culturals, i ja ho sabem. No és cosa només d'aquest poble, crec que és algo a nivell nacional i més aviat europeu, no? Aquesta dictadura del silenci que li diem nosaltres, de que un sol veí pot davant de tot un col·lectiu a vegades i el... aquest descans es prioritza. Entenem també que era un festival de dos dies i nosaltres també som una entitat que intentem construir teixit social i posar-nos els veïns en contra tampoc és algo que ens agradi i entenem que dos nits pot ser complicat, repetim, però que creiem que un cop a l'any tampoc passa res i que les activitats culturals han de passar i han de ser-hi al centre de ciutats també. I més ara que arriba la primera i el bon temps, i no sempre enviar-ho tot a sales privades o a les afores, no? Aleshores, bé, se'ns marca un precedent complicat, i és que nosaltres realment se'ns plantejaven dos opcions. Una, que era retallar horaris, acabant a les 11 de la nit, cosa que tenim una cultura europea, no estem a Anglaterra, i costa bastant que la gent surti a casa abans de les 9 del vespre, pràcticament, o de les 8 de la tarda, si és dissabte. Per tant, acabar aquell horari no tenia cap mena de sentit al festival. També entenent que nosaltres ja teníem confirmat l'espai, per tant, ja havíem vengut entrades del festival, ja havíem fet uns muntatges, uns plantejaments, i havíem vengut aquesta ubicació i uns horaris concrets, i teníem una contractació artística, per tant, no podíem retallar horaris. L'altra opció és, doncs heu de marxar de la ciutat o del centre de Sant Cugat.
I teniu alternatives?
Se'ns van plantejar diverses alternatives, de les que vam triar una que sí que ens va agradar, no sé per què, per un tema o romàntic, o digue-li com vulguis, que són les antigues carpes Sant Cugat, altrament carpes del Xic, carpes dels avions, carpes Lemon, carpes Drinking, no sé quantes formes
s'han dit. Carretera de Rubí.
Carretera Rubí, que finalment s'ho ha quedat l'Ajuntament, van haver uns temes, uns litigis legals, i s'ho va quedar l'Ajuntament allò, i suposo que la idea serà fer-hi més activitats allà, adaptar-ho tot. Ara mateix està treballant la brigada Todo Trapo.
És el que anava a preguntar, com està adaptat a aquell espai?
Pues està adaptat, és un espai que té un aforament de 4.000 persones, vull dir, és un espai gegant, un espai firal, que potser li faltava també a Sant Cugat, però tampoc volem que el nostre serveixi de precedent per ara tenir l'excusa, no?, i el pretext per poder enviar entitats cap allà fora, per exemple, nosaltres. És un espai que ens va bé i ens suma perquè també tenim molt públic de fora, molt públic, parlàvem de públic molt concret, no?, d'un nicho de mercat, que és un públic que ens ve de tot Catalunya i vindran amb furgos, amb cotxes, amb de tot, vehicles privats, vehicle públic també, perquè és un espai que ens queda a 10 minuts d'una estació, que és Hospital General, per tant, queda pràcticament més a prop fins i tot que Ramon Barnils dels serveis públics. Tens la parada del bus davant, o sigui... A nivell comunicat està molt ben comunicat i és un lloc amb fàcil accés que no provocarà problemes d'aparcament al centre de ciutat, etc. Això ho entenem.
Però té inconvenients o us ha provocat algun contratemps respecte al que ja teníeu previst?
Contratemps sí, hi ha, diguem que les persones més de Sant Cugat, no?, que per exemple el divendres és gratuït i estava pensant a un nivell molt més local... Suposo que ja no tindrem aquelles persones que anirien a passejar, a donar la volta i a fer-se una cerveseta o menjar una hamburguesa a un food truck, no? Tota aquesta gent la perds. És un lloc que ja has d'anar molt concretament. I això, sobretot això, que volem que no marqui un precedent, perquè també nosaltres tenim un Sant Cugat, perquè imagina't que es decideix enviar un quinto, per exemple, ja, vull dir, no tindrà cap mena sentit, no? Hi ha activitats que formen part de la cultura santcugatenca i aquestes activitats han de seguir formant part del centre del poble, del seu nucli urbà, i no enviar-se sempre a les afores. Perquè aleshores què farem? Anirem enviant-ho cada cop més lluny? Anirem al pàrquing de l'Heroi Merlin, al final, a fer activitats? Vull dir, és una mica complex aquest tema. Et dic, a nosaltres ens suma, però en general no volem tampoc que sigui un...
Val, o sigui que heu fet la llista de pros i contres.
Sí, si vols, ara el repassarem, escoltem una mica més de música, que si no es fa molt dens, això.
Una mica feixuc, no?
Hem posat un tema que és War in a Babylon, que parla una mica d'això, no? La guerra a Babilònia. War in a Babylon. Tribal war in a Babylon. Look at that, you see below there. Tribal war in a Babylon. Is it below there? Who are you saying? Is it below there? Oh yeah.
The Baba men no like the dreadlocks man. Oh. The dreadlocks man no like the Baba man. No. The police men no like the dreadlocks man.
Vinga, anem a per aquesta llista de pros i contres que ja heu valorat.
Aviam, pros, com dèiem, la comunicació és molt millor, és òptima. Tenim unes grans zones de pàrquing, tant a Can Mates com el mateix a les afores del centre comercial. Vull dir, això en suma, bueno, zones de pàrquing, com poder-hi posar furgonetes, amb la gent hi pugui anar a dormir, etc. També, clar, tenim el pàrquing vigilat del centre comercial, que crec que per la nit tanquen, si no m'equivoco. Però
sí,
bueno,
jo crec que
suposo
sí.
Que algun cotxe que vulgui deixar coses de valor i tal, doncs és millor potser deixar-ho ja, o no, perquè tampoc és una zona que hi passi absolutament ningú, com perquè hi passi algú roballa, seria casualitat. És cert que ara estan fent tota aquesta rambla i que per anar-hi ara, o sigui, estan acabant-la ja, de fet, i podràs anar fins al centre comercial caminant, i ara hi ha un carril bici també fins a Rubí, i uneix, de fet, tot Rubí Sant Cugat, tota aquesta rambla i passeig. Així que és molt més còmode anar-hi, vull dir, des del Mercantic ara són menys de 10 minuts, també caminant, és un moment. I clar, això també ens porta que hi ha 3 hotels molt pròxims. Aquí només teníem un hotel, que sí que és veritat que era un hotel de luxe i tenia un preu molt més elevat. Els hotels allà són molt més econòmics, perquè tenim un Holiday Inn, tenim un hotel Sant Pere a Rubí, tenim el Ventures allà a tocar del Mercantic. Llavors tens 3 hotels grans i amb un allotjament molt més assequible. Que també, bueno, de moment encara no ho podem anunciar, però sí que anunciarem un hotel oficial al llarg de la setmana que ve, perquè amb el canvi d'emplaçament també doncs, ha sigut tot uns mal de caps, canviar de patrocinador aquestes col·laboracions. I com tens tots aquests pros, que jo crec que són molt bons, també és un recinte molt més diàfan, ja tancat, ballat, et permet tenir molta més imaginació a l'hora de generar l'espai, no? Vull dir, bueno, estàs molt més obert a fer-ho. Com a contres, tot el que representa a nivell doncs, estudi acústic, és un espai erm, o sigui, no s'hi ha fet res mai, per tant, has de fer-ho tot de zero. Estudis acústics de seguretat, de, bueno, tot, no?, d'emergències, de avalanxes. Clar, tot això ens ho estem menjant nosaltres perquè som els primers, com dic, els presents.
El test, fareu el test.
Segurament, doncs, hi haurà molta més gent que ho aprofitarà. I sempre és anar una mica a aquestes vanguardes, fa una mica de rabieta, perquè ja hi ha aquests estudis fets a molts espais de Sant Cugat i hi ha espais pensats per això. Però, bueno, serà...
Molt bé, doncs recordem, aquest canvi d'emplaçament per a aquesta edició, per a aquest festival de música jamaicana, el Train to Scaville, que tindrà lloc del 28 i 29 de març. Aquí no hi ha hagut canvi de dates.
No hi ha hagut canvi de dates, no hi ha hagut canvi de condicions ni res, vull dir, els horaris es mantenen. També és veritat que tindrem més marge a un nivell sonor per la sonometria, perquè no estem al centre de la ciutat i a nivell de limitadors això també s'escoltarà molt millor, perquè realment, després de fer un estudi, no hi ha cap veí en tot el barri, vull dir, els veïns més pròxims són Mirasol, que queden bastant, bastant lluny, així que això també és un plus. Com diem, estem una mica contracorrent, però som uns motivats, tant Sota Sons com Wake Up Jamaica com Rudimentario, i bé, jo volia dir que, com deia Desmond Dekker, ens podem fer tot el que ens proposem i seguirem amb la nostra actitud positiva.
backseat at last. Doncs, a més d'aquest Train to Escàbil, hi ha més activitats a l'agenda musical de la ciutat, oi que sí, Riqui?
Sí, és que aquesta setmana, sense anar més lluny, tenim el Carnaval, un Carnaval del qual Sota Sons organitza el Ball de Nit per segon any consecutiu. El primer any, bueno, fa 3 anys hi vam participar només, i aquest any ja fa 2 anys que organitzem tota la programació musical d'aquesta nit de dissabte. Aquest any tindrem, l'any passat vam tenir la Golden Beat, aquest any tenim els Còlics, seguim amb el disco funk, sempre una mica en la línia de la música negra que ens agrada a nosaltres. Grup que surt de membres de Derrisses, posteriorment Freak Out, i bueno, també dels arxiconeguts Stay Homes, no? que formen part d'aquesta banda i que els tindrem a l'escenari. Després tindrem un servidor, Rick and the Sound,
punxant
i tirant els hits. Bé, una nit que sembla que tornarà a ser bastant, bastant interessant, bastant mogudeta, amb versions i cançons de totes les èpoques.
I com està programat? El centre neuràlgic serà la plaça d'Octavià? Canta'm una mica els horaris, que la gent...
Això és dissabte, perquè bé, divendres hi ha el Cercatasques, que també és una activitat bastant massiva de Sant Cugat, quasi ja com les gitanes. Després de les comparses de dissabte, doncs a les 11 de la nit i fins a les 3, tindrem aquestes 4 hores de gresca entre el concert i la punxada. Hem perdut una hora en